Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal? Com estem? Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts 17 de desembre. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora, des d'ara fins a les 12. En aquesta ciutat que avui rep a dues professores de ball de la ciutat. Parlem de l'Escola de Dansa de la Mercè Penosa i l'Escola de Dansa de l'Eva Torró, que estan d'aniversari. Celebren els 30 anys de docència en el món de la dansa aquí a Calella i avui ens venen a explicar aquí a la ciutat. Les tindrem al nostre plató d'aquí a uns minuts. Avui també parlem amb la doctora Carme Pasqual, és metge de família del Cap de Calella. Parlarà de l'ús i de l'abús dels antibiòtics. I a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem com cada dia de temes de ciutat, avui amb el Quim Rei, el Jordi Martí, el Pere Puig i el Josep Grimà. I avui acabarem la ciutat de música de Charango, el grup del Ripollès que diu adéu a una dècada de música d'èxit amb una trentena de concerts fins al febrer del 2021. Aquest és el menú que tenim per la ciutat d'avui, són les 10 i 6 minuts. Salutacions, com sempre, a aquesta hora del matí de qui us parla, el meu nom, Sònia Montanyola. Comencem fent com duia la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada pel pas d'una pertorbació molt poc activa, finalment, aquí a la costa. Farà que la nuvolositat sigui entre variable i abundant, amb més estones amb sol de cara a aquest migdia, la qual cosa farà que les temperatures fins i tot encara puguin pujar respecte a les d'ahir. Algunes màximes arribarien al migdia cap als 17 o 18 graus. Per tant, ambient suau, amb vent de gregal del nord-est, que serà com a molt lleugerament moderat i amb una situació marítima dominada pel marejol, amb àrees de maró, maró freqüent, sobretot aquest matí i també a última hora del dia, i també mar de fons, que ens acompanyarà durant pràcticament tota la jornada. Pel que fa a la possibilitat de precipitacions, doncs d'entrada aquesta tarda es pot escapar algun plogim, però de forma molt aïllada i molt poc important aquí al Maresme. Per tant, en general, de precipitacions no se n'esperen. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs altre cop amb força núvols, tot i que majoritàriament núvols baixos que no deixaran precipitacions. Els vents que de cara a demà continuaran bàsicament del nord-est, sobretot al matí, la mar força remenada a primeres hores del dia, millorarà el seu estat a mesura que avancin les hores i les temperatures que més o menys seran com les d'avui, baixaran una miqueta les màximes, però poca cosa. En conjunt continuarem amb un ambient relativament suau. La predicció per demà passat dijous indica que tindrem força nuvolositat novament, tornarà a passar una línia frontal poc activa, no esperem pluges, sí que podríem tenir un front una mica més actiu de cara a divendres, que de matinada i al matí ens podia deixar algunes precipitacions, sempre de caràcter feble i poc important aquí a la costa. Per tant, poca cosa el que caldrà esperar pel que fa a pluges al llarg d'aquesta setmana. A banda d'això, les temperatures de cara a dijous baixaran les mínimes, les màximes es mantindran sense canvis i divendres, amb el pas d'aquest front, pujaran altre cop les temperatures nocturnes i les màximes també serien una miqueta més altes, amb uns valors molt semblants als que tindrem avui. En definitiva, suavitat tèrmica en aquesta setmana de desembre i de precipitació, com ja hem dit, ben poqueta al llarg de la setmana. El dia que més possibilitat de pluja hi haurà serà divendres.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons s'informen els diferents operadors, no hi ha incidències destacables, doncs, al metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Noemí Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu la comarca?
Doncs bé, comencem amb una molt bona notícia per Sant Cebrià, perquè el Departament d'Educació de la Generalitat desplegarà 26 nous instituts d'escola el curs vinent 2020-2021 a Catalunya. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat ahir dilluns la continuïtat d'aquesta aposta iniciada el 2004 quan es va crear el primer centre públic de continuïtat educativa entre infantil, primària i secundària, els que se'ls coneix ara com a instituts d'escola i que actualment hi ha 53 en funcionament i han donat molts bons resultats. Amb aquests nous centres que s'impulsaran, ja seran 79 instituts d'escola arreu del país i aquí la comarca, com deien, es farà una ampliació de l'escola Pigros a Sant Cebrià de Vallalta, que tindrà un institut per primer cop. Aquest model d'institut d'escola reuneix totes les etapes educatives des dels 3 als 16 anys, com fan moltes escoles concertades, i integrarà la primària i secundària en un sol centre, doncs es considera un model d'èxit perquè redueix l'absentisme escolar, concilia la convivència i, en aquest sentit, l'institut d'escola és el paradigma a través del qual es vol impulsar aquesta reforma educativa a Catalunya. Per tant, serà el futur.
Bona notícia, doncs, per als veïns de Sant...
El curs vinent, per
sí,
tant...
Sí. Sant Iscle, eh? Sant Iscle?
No, Sant Cebrià. I seguim amb més notícies perquè el govern municipal de Malgrat de Mar, que està compost entre el PSC i Junts per Catalunya, Malgrat ens mou, rescindirà el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres del passeig marítim del municipi. El motiu que donen són els preus contradictoris i excessos d'amiadament sorgits durant la primera fase i que afectarien també a la segona fase, segons expliquen des del consistori malgratenc. Aquesta diferència de preu puja gairebé 900.000 euros entre els dos conceptes, entre el de la primera fase i el de la segona fase. La proposta d'acord plenari contempla respondre al recurs de reposició interposat per Rogassa Sau, que és l'empresa aquesta adjudicatària, contra l'acord municipal de modificació contractual en base als preus contradictoris que dèiem abans pressupostats pels serveis tècnics municipals davant dels que havia proposat la direcció d'obres. Ara rescindeixen el contracte d'obres i demà dimecres 18 i el 10 de gener hi han previstes diverses sessions informatives amb els comerciants i hotelers de la zona en els que s'informarà de les actuacions fetes fins al moment i els passos que seguiran a partir d'ara. Clar,
perquè això quedarà empantanegat.
Quedarà empantanegat. Llavors ara faran sessions informatives per als comerciants i els establiments turístics. Aquestes obres de remodelació del passeig marítim de Malgrat, que recordem, doncs, és un dels més antics del Maresme i que li calia una bona remodelació, han generat molta polèmica al municipi, perquè aquest projecte el va tirar endavant l'anterior govern local i doncs, la finalització de les obres de la primera fase havia d'estar enllestida abans de l'inici d'aquesta temporada d'estiu. La que hem passat. Aquest juny del 2019 havien d'estar enllestides, cosa doncs, que no ha passat. I a partir d'aquí doncs, s'han viscut diversos episodis de retrets entre l'actual equip de govern i l'anterior. I per tant s'ha arribat a l'acord de rescindir aquest contracte d'obres i es veurà què passa.
Doncs ja veurem, esperem pel bé del municipi, que és un municipi doncs, amb una destinació turística potent, que puguin solucionar-ho.
Esperem, seguirem informant des d'aquí Ràdio Calella Televisió. I més qüestions, una última qüestió, perquè el Maresme tindrà 3 representants en la nova executiva que va relliberar el lideratge del primer secretari socialista de Catalunya, Miquel Iceta. Diumenge pel matí, com bé sabeu, es va presentar la proposta de la Comissió Executiva Nacional i els diversos òrgans nacionals. La presència d'aquesta de la Federació Socialista del Maresme dins la direcció nacional queda reflectida sobretot en la Secretaria d'Universitats, que encapçalarà la mataronina Alicia Romero, i els alcaldes de Pineda de Mar, Xavier Mor, i de Mataró, David Bote, que formaran part d'aquesta nova executiva del partit. En paral·lel, també, més maresmencs, Esteve Terrades de Mataró i Conxita Rodríguez de Tordera formaran part del Consell Nacional. A més, la malgratenca Conxita Martín serà la vocal de la Comissió de Garanties Estatutàries i Joan Rangel, de Caldes Estrac, és l'oficial del compliment. Per tant, bona gent del Maresme que estarà en aquesta executiva nacional.
Se'ls gira feina, i tant, i tant.
Se'ls gira feina.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Fins demà.
I si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades hi podeu llegir que l'advocada d'Alerta Solidària parla de detencions dissuasives en el cas dels joves de Pineda i d'Arenys de Munt. També com a destacades, Guillermo Gomis de Ciutadans sobre la negociació del pressupost diu que nosaltres no posarem cap línia vermella. I encara com a destacades, el musical Boig per tu de l'Atsoc, que aconsegueix recaptar 12.500 euros per la marató de TV3. I fem una lectura ràpida de titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui a portada diu que l'acord fiscal entre govern i comuns enfila el pressupost. El periòdico, el govern pacta gravar més les rendes altes. I La Vanguardia que diu que el govern pacta amb els comuns una pujada d'impostos. i dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Casado sosté que recolzar a Sánchez seria el suïcidi del PP. I El Mundo, que diu a portada que Sánchez es desfà ofertes de PP i Ciutadans i se la juga amb Esquerra. És el que diu la premsa d'avui. Fem una pausa i parlem amb la doctora Carme Pasqual, metge de família del Cap de Calella, sobre l'ús i l'abús dels antibiòtics.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels suma quilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el suma quilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups, i això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels suma quilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el suma quilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Aquest divendres 20 de desembre farem la ciutat en directe i de cara al públic des de l'Espai Mercat. Una bona ocasió per desitjar-nos un bon Nadal i els millors desitjos de cara al nou any. Si voleu venir a públic, hi esteu tots convidats. La ciutat, en directe des de l'Espai Mercat, a partir de les 10 del matí, amb Sònia Muntanyola i tots els col·laboradors del divendres. Us hi esperem.
Calella.
Avui a la ciutat parlem amb la doctora Carme Pasqual, metge de família del Cap de Calella. Doctora Pasqual, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem de l'ús o l'abús dels antibiòtics. Abusem molt dels antibiòtics, doctora?
Tinc la sensació de que bastant, bastant. L'antibiòtic és un medicament de molt fàcil accés i que, a més, bueno, doncs la gent té la sensació de que ens ho cura tot. Mm-hmm. I, per tant, doncs, bueno, és un antibiòtic, és un medicament que s'utilitza bastant.
A més, com que sempre, ara no ho sé, perquè això ha canviat moltíssim, però abans et recetaven una caixa, a vegades no te l'acabaves i la guardaves a la farmaciola de casa, i quan tenies allò una miqueta que notaves, dius, ai, 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 que m'estic engripant, tiraves d'antibiòtic. Això encara es fa o hi ha més consciència?
No, no. La gent està prenent una mica de consciència i és veritat que nosaltres, els professionals, també estem educant a la població, però tot i així jo encara personalment trobo molta gent que ha fet ús de l'antibiòtic abans de venir a la consulta.
I què passa si fem un ús, un mal ús de l'antibiòtic? Què passa al nostre cos?
Doncs un mal ús de l'antibiòtic en quant a tipus d'antibiòtic, perquè no tots els antibiòtics serveixen pel mateix, i en quant a dosis, perquè els antibiòtics s'han de prendre amb les dosis que es prescriuen, i en quant a la durada de l'antibiòtic, que s'ha de prendre també els dies que el metge diu, si fem un mal ús d'això es creen resistències, que és un dels problemes que tenim ara a nivell mundial, que estan sorgint bacteris que són resistents a un antibiòtic o a més, bacteris multiresistents, i això és un greu problema.
I això és fruit de l'ús, de l'abús de l'antibiòtic?
Sí, perquè si s'utilitza l'antibiòtic quan no és necessari, i això vol dir que s'utilitza més del que fa falta, doncs el bacteri es va prenent contacte amb aquell antibiòtic i es torna resistent, muten, fan una mutació i llavors es torna resistent. I clar, aquell bacteri que s'ha tornat resistent a una persona pot anar-se'n amb una altra, és a dir, es pot contagiar una altra persona pel mateix bacteri que ja és resistent, i encara que aquesta persona no hagi pres antibiòtics o no hagi fet un abús dels antibiòtics, en pateix les conseqüències.
Ens podem trobar ara, avui en dia, amb antibiòtics que abans funcionaven i ara han deixat de funcionar, doctora?
Ens podem trobar amb antibiòtics que abans funcionaven 100% i ara funcionen molt menys.
Clar.
Mm-hmm. Vol dir que bueno, tenen un tant % de resistència que fa temps no tenien i que, per tant, doncs, bueno, hi ha gent que potser no els hi serveix.
Si ens reciten un antibiòtic i tallem el abans d'acabar la caixa o de la prescripció que ens ha dit el metge, què passa?
Doncs que també
quan ens trobem
passa
bé, allò que dius, ja em trobo bé i ja deixo de prendre'n.
No s'ha de fer això. En teoria, bueno, ara s'està estudiant molt tot això, s'estan elaborant noves guies perquè hi ha patologies que potser necessitarien menys dies de tractament, però de moment, fins que, o sigui, quan et prescriuen un antibiòtic has de fer el tractament tal i com et diu la recepta, o com t'ha dit el metge. Perquè si tu deixes de prendre-t'ho abans, encara que tinguis la sensació de que ja estàs bé, segurament encara hi ha bacteris allà que encara estan en el teu cos i que estan com adormits. I a la que deixes de prendre l'antibiòtic, com que no els has mort del tot, pots tornar a tenir aquesta infecció. I has de tornar a fer antibiòtic.
Com rep el nostre cos quan li donem antibiòtics? Com reacciona?
Quan dones un antibiòtic que cal, reacciona bé front les bactèries. El que passa és que, bueno, de vegades també tenim efectes secundaris amb els antibiòtics. Els antibiòtics no són innocus, poden provocar diarrees, alteren la flora bacteriana, que es diu microbiota intestinal, que és la microbiota és necessària per moltes coses. S'està descobrint que pot provocar algun tipus de patologies, el fet d'aquest canvi de microbiota. Llavors, alterar aquesta microbiota és quan poden aparèixer diarrees, de vegades també apareixen candidiasis vaginals. Tot això és producte de l'alteració de la microbiota intestinal i vaginal.
Ara tenen més cura a l'hora de receptar antibiòtics, doctora?
Sí. Tots els professionals ens estem formant, estem fent elaborant protocols i elaborant guies per prescriure l'antibiòtic millor per cada patologia, el que està més indicat per a cada patologia.
Abans se'n donava molt d'antibiòtic i ara se'n dona menys?
potser ara tots en som més conscients, eh? Yeah. Els professionals i també els pacients, eh? Mm-hmm. Ja de tant en tant et trobes algun pacient que diu no, jo sinó que l'antibiòtic millor. Això és fruit d'això, no? Del coneixement, de la informació, del que està passant amb els antibiòtics.
Ara que entrem en època de grip, de constipats, la pregunta de sempre. Cal prendre un antibiòtic quan s'està constipat?
No. El constipat i la grip són virus. Mm. Els antibiòtics no funcionen contra els virus, funcionen contra les bactèries. Fins i tot, un mal de coll moltes vegades està provocat per virus. I si tu dones un antibiòtic amb una patologia que és vírica, tant li fa que te'l prenguis l'antibiòtic. L'evolució és la mateixa, no cura.
Molt bé, doctora Pasqual, metge de família del Cap de Calella. Gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs ja som avui al plató amb dues expertes en el món de la dansa. Són la Mercè Penosa, hola Mercè,
hola.
I la Eva Torró.
Hola.
Que estan d'aniversari, 30 anys... impartint classes de dansa a Calella. No sé si quan us hi veu posar us veu pensar que arribaríeu tan lluny.
No, perquè ho fas perquè en tens ganes, et llences i dius vull fer això, vull ensenyar, vull ensenyar el que jo sé o el que he après, i realment han anat passant els anys i quan rumies realment el primer any, el segon any, el tercer, tot dius... Tants anys, 1, 2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, clar. 25, i són molts, realment molts anys, i han passat rapidíssim.
Perquè us hi vau posar, això de fer de mestre de dansa, va ser una casualitat? O ja treballàveu per ser mestres de dansa?
No, en principi, o sigui, quan comences a aprendre, sí que t'agradaria és ballar... amb un escenari, etcètera, etcètera. El que passa que, bueno, van passant els anys, tens una vida, tens unes amistats, parella, i totes aquestes coses fan que ajuden a que t'inclinis a dir, doncs, pues ensenyaré el que jo, tot el que jo he après, i més.
Qui van ser els pioners de la dansa aquí a Calella? Hi ha algun nom que ressoni amb força com a pioners de la dansa aquí? La primera escola que va haver-hi de dansa, potser la de l'Alícia... Alicia Lluís o la de la Joana Sánchez també?
Estava dintre de...
Pot ser que l'Alicia fos.
Jo sé que en Allanta, jo vaig muntar la meva primera escola al carrer Bruguera.
Al carrer Bruguera.
Que la vaig muntar allà l'any 2000. En allà hi havia abans la Coll.
Ai, té raó.
La Coll.
És veritat.
La Coll.
Jo sé que allà hi tenia l'escola de dansa, però parlo de fa...
Bueno, de fa 30 anys.
Més.
No, més. O més.
Més,
clar, imagina't. Perquè no estava oberta.
En aquell moment, quan jo vaig agafar-ho, en la part de baix de l'escola, en els sòtanos, hi havia les barres de ballet amb els miralls. O sigui que allà antigament, era el restaurant El Cau,
allà antigament hi havia... el restaurant El Cau, això sí que em sona.
Antigament hi havia hagut una escola de dansa.
I com ha canviat ensenyar dansa de fa 30 anys a dia d'avui? Ha canviat molt?
De fa 30 anys, en principi, crec que no. Ha canviat, potser és la manera d'ensenyar, es dona una explicació més del per què hem de fer allò a les nenes i als nens. Llavors, ells entenen més de dir, ah, doncs sí, ho faig perquè això voldrà dir que aconseguiré això altre. En l'època nostra, quan érem petites, era fem això i fem això perquè toca fer això.
I repetir mòbil tantes vegades com facis l'altre,
no? I per què? Doncs pues, tu fes. Tu fes-ho i...
Ara veiem imatges, que això deu ser del dia de la dansa, no? D'alguna edició de, del dia de la dansa.
Del Dia Internacional de la Dansa.
Sí. Hi ha molta tradició a Calella, hi ha moltes ganes de ballar, hi ha moltes nenes i molts nens que s'apunten a les escoles de ball.
Sí, bé, jo crec que hi ha tradició amb tot avui en dia. O sigui, antigament, quan parles tu de fa 30 anys, les alumnes que et venien, que volien aprendre a ballar o perquè les mares els hi agradava, et venien fins que es casaven. O sigui, tota la vida...
En sèrio?
Sí, les tenies tota la vida a l'escola.
De fet, saps què jo trobo a faltar a vegades? Ho he pensat. Algun lloc on les mares puguem anar a ballar. Que no hi és aquest espai?
A casa meva sí.
Sí?
Sí. A casa meva també.
En sèrio?
Sí. El que passa que sí que és veritat és de que...
I es pot venir, per exemple, a aprendre a ballar flamenco?
Sí.
Doncs calla. En sèrio? Doncs no ho desconeixia, això.
El que passa que
jo
sí que
pensava
veritat...
que tot era molt enfocat a les criatures.
No.
Ah, doncs mira, molt bé. Mira.
El que passa que sí que és veritat és que són números molt... són números reduïts perquè al final una mare acaba tinguent ara aquest dia no podré venir
no,
perquè
clar.
Tal, que qual. I llavors sempre és allò... Si s'agafa si agafen l'arrencada, ja està. És una mica com quan som grans i volem anar al gimnàs.
Sí, tant.
Eh?
Allò que dius, demà començaré, no acabes de començar...
I és agafar una mica l'arrencada, que llavors, evidentment, les que venen disfruten un piló.
Tu diràs.
Disfruten un piló.
Així que hi ha mamàs que també s'apunten a l'escola.
Sí, en el meu cas, moltes.
Molt bé. I més nenes que nens, suposo. Encara estem aquí?
Jo no en tinc cap, ara mateix.
De nen?
Cap.
Jo en tinc un, que li agrada moltíssim, i... també hi ha la sort de que la classe on està i on treballen són tot nenes que estan super a gust. És a dir, que tampoc se sent estrany i molt relaxat i molt bé. Però sí, seguim amb aquest.
I què s'hauria de fer per revertir aquesta situació? La dansa està molt associada al món femení, a les nenes... Entre el món juvenil, això d'anar a dansar és de nenes? Sí, no?
Encara
hi ha molta feina. Bueno, de fet, encara, el fet de que l'Eva digui jo no tinc cap i tu que en tinguis un, vol dir que encara hi ha molta feina per fer, no?
Sí, i amb 30 anys es poden comptar amb els dits de les mans. Sí. O sigui, amb 30 anys de nens que hagin passat per l'escola,
Nosaltres a l'escola, per exemple, en tenim 5 o 6, però és hip-hop. Llavors és un altre món.
I és una altra cosa.
Els meus eren flamenc.
És un altre món.
Eren flamenc.
Sí.
En flamenc. I ara sí que m'he deixat que tinc un senyor. Adults tinc un senyor.
Ah, sí?
Sí. Molt bé.
I què pren aquest senyor? Quina gràcia.
A tot, a ballar. Per alegries, per rumbes, zapateados, sevillanes. Sí?
De fet, el ball està molt de moda, no? Sobretot el ball de saló. El ball esportiu.
Però realment, potser és una necessitat, eh? Que es té,
no,
de
totalment,
ballar.
Totalment.
Vull dir que
la música, el ball,
el ballar,
és tan terapèutic.
Exacte.
Desconnectes de la vida, desconnectes del dia a dia.
I tant.
I sense voler. Sí. Sense voler, una persona que encara que no hagi ballat mai, si sent una música, de vegades es mou. Llavors, és que sí que tenim aquesta necessitat.
I quan te venen, no te trobes? Almenys jo, els adults venen i me diuen és que jo no sé ballar, eh? Dic, home... Per això vens,
clar,
perquè t'ensenyis, si en sabessis molt, potser ja no vindries, no?
Clar. És com amb la música? Cal tenir alguna cosa especial, alguna predisposició?
No.
O tothom pot aprendre a ballar? Perquè hi ha persones que, per exemple, són arrítmiques.
Sí,
i això és una cosa que és molt difícil de revertir.
Sí, bueno, però...
Amb la música també passa,
no,
impossible, això, no?
Però amb ganes...
No és impossible.
Amb ganes se n'aprèn i s'aconsegueix i tant. Tothom ho pot aconseguir.
Què són millors alumnes, els petits o els grans?
Els petits, l'avantatge com a mestre, bueno, almenys...
A veure...
Una mica és que quan ensenyes una cosa van molt ràpid.
Són esponges, no? Allò que en diem la canalla són esponges.
Van molt ràpid. I llavors ensenyes allò i la setmana següent dius mira, ja podem fer una altra cosa perquè això ja ha entrat. Això ja, sí? En canvi, La gent gran potser costa més, però són entregadíssims. Exacte.
Molt disciplinats, no?
Sí.
És que venen, o sigui, els nens moltes vegades venen perquè la mare, com que de petita no va ballar,
clar,
vol portar la nena a aprendre a ballar,
una
frustració
no?
seva, llavors porta la nena, que la nena pot ser que li agradi molt o que no li agradi tant. I la predisposició és molt diferent a la mare que ve i te diu, mira, jo tota la vida vull ballar, i com que ara dic, ara puc, ara vinc a aprendre. Llavors tenen tantes ganes, que potser no tenen la facilitat que tenen els nanos, que són esponges, però amb aquelles ganes i de treballar i tot, acaben ballant estupendament bé.
I a l'hora de fer festival s'apunten? O ja és una cosa que ja...
No, a casa meva surten totes.
Sí?
A casa meva no volen.
Clar, a mi em sembla que em costaria,
Em porta tancada. Les ballarines que tinc, que tenim...
La sènior.
Les sèniors, a porta tancada, el que vulguis, però...
Jo, les meves, el primer any, n'hi ha una que és molt bona, que va dir, nosaltres també sortim al festival com les nostres filles, perquè moltes són mares de les nenes que ballen.
Clar.
I les altres van dir, home, però sí que hem de començar. Dic, vera, si us fa il·lusió, l'any que ve.
Clar.
I a partir de l'any següent, ara ja fa 3 anys que ballen, totes les que tinc adults que estan ballant. En els festivals que fem i ara en el que farem.
Ara en parlarem d'aquest festival. La majoria de nenes que venen a l'escola acaben dedicant-se al món de la dansa o no?
No.
No, i a part és que no volen.
No volen?
No.
No entren amb la intenció?
No. No, perquè, o sigui, en l'escola els hi agrada moltíssim, però la majoria el que volen és disfrutar-ho, aprendre molt,
clar,
i que sigui una cosa que... per demà voler seguir ballant, voler
bueno,
anar a veure...
Per tenir aquell raconet d'aprenentatge, no?
Voler anar a veure ballet, voler anar a veure un espectacle de flamenc, un espectacle d'entendre'l, perquè llavors, evidentment, tot el que es fa d'espectacles, els nostres alumnes poden anar-hi i entendre-ho i haver-ho disfrutat. I la majoria, això és el que busquen.
És un gaudi. Si els agrada molt ballar, els hi apassiona ballar. I també, a veure, jo, per part meva, també els encaro molt que és molt important formar-se. Formar-se, estudiar, tenir estudis, tenir una base. I la dansa és una a més, és un complement, que si tu el dia demà t'hi vols dedicar, nosaltres, tant ella com jo, els ajudarem a les vies per anar cap on ells volen anar, però la gran majoria que venen a les nostres escoles venen per disfrutar, per ballar, per passar-s'ho bé... exacte, que si poden venir un dia a la setmana doncs venen un, i si poden venir tres venen tres, no una obligatorietat de que cada dia heu de venir, això ho entenem
i n'hi ha,
les prepareu per anar al conservatori? Vosaltres?
Les que vulguin, sí, però la que vulgui nosaltres no diem mira, hi ha aquesta sí que saben que existeix, però ha de ser una cosa dels pares i de la mateixa nena que ho vulgui fer.
Perquè la preparació llavors per anar al conservatori és una altra?
Molt diferent.
És molt diferent.
Sí. No, o sigui, els nens que venen a ballar 2 cops a la setmana, si tu balles 2 hores a la setmana, no pots anar a un conservatori. Si tu el que vols és dedicar-t'hi com vam fer nosaltres, si tu el que vols és ser mestre o ballarí professional, has d'anar a dansa cada dia.
Clar.
De dilluns a dissabte. I moltes hores.
És molt sacrificat, això de la dansa?
Si un s'hi vol dedicar professionalment, sí, és la teva vida.
És sacrificat, però realment el que ho vol fer...
No ho entenc com això, exacte.
No ho entenc com a sacrifici, és a dir, ho necessita.
Clar.
I ho fan sense adonar-se'n, perquè a l'escola ja n'hi ha de nenes que venen cada dia i...
Felices,
els encanta.
No se n'adonen. Potser que cada vegada, com més hores venen, més troben a faltar, és a dir, més necessiten.
Què té la dansa? Enganxa molt, és com a molt addictiva, no?
Home, nosaltres sí.
Sí. I què és el que més els agrada? El clàssic, el flamenc,
jo
el contemporani...
Jo a casa meva no hi ha ni clàssic ni contemporani.
Val. Això del contemporani és aquest ball nou. No, relativament
bueno,
nou.
Bueno, nou no,
Sí, aquestes expressions corporals
és
estranyes,
moviment lliure.
Sí.
Però quan nosaltres érem jovenetes que estudiàvem juntes, ja hi havia contemporani.
Sí. Com el d'ara?
En Seix a l'Avert.
Com el d'ara.
En Seix a l'Avert ja estaven.
El que passa que potser era més minoritari.
Hi havia menys gent que ho feia.
Sí.
En aquella època estava una mica estigmatitzat. deien, els que no serveixen pel clàssic van a fer contemporani,
sí?
I això,
sí,
gràcies a Déu,
això.
Avui en dia doncs, ja s'ha vist, ja que no és així,
ja,
sinó
sí, sí,
que és un altre tipus de dansa, un altre tipus d'entendre i de sentir,
sí,
i que és tan vàlid com és el clàssic.
Sí, l'escola, per exemple, el que més és més especialitzat és en clàssic i contemporani. I dintre del contemporani hi ha nenes que el clàssic no els hi agrada. No els hi agrada. Hi ha proven una classe i l'altra i diuen no, no, contemporani, o la que diu no, no, jo clàssic.
Clar. És tant de fer clàssic com contemporani, com flamenc? O potser el clàssic és el més repetitiu?
Tot és repetitiu. Si tu vols ballar bé qualsevol tipus de dansa,
si ha de sortir...
has de fer-ho moltes vegades perquè et surti bé.
Sí.
El que passa que jo en el meu cas no toco ni clàssic ni contemporani, sí que estic formada i sóc professora, igual que ella. El que passa que jo, quan vaig descobrir el flamenc, em vaig enamorar. I la meva escola és bàsicament flamenc i ball modern. Danses urbanes, hip-hop, jazz, una mica de rítmica.
Això del flamenc tira molt a les nenes, eh? Que sí, eh? I el fet de guarnir-se també.
Sí, sí. I els balls moderns, eh?
Sí?
A casa meva, tot el que sona de reggaeton, que els hi poso de base, que jo els hi faig jazz, però els enganyo amb la música que els agrada ara que sona, i acaben aprenent doncs, els passos del jazz tradicional, però adaptats a les músiques modernes.
I aquest cap de setmana fareu una festa per celebrar aquests 30 anys. I on te la fareu i com la fareu?
Va, Eva.
La farem a la Fàbrica Llobet,
a la
sala polivalent, a les 8 del vespre.
Aquest dissabte.
I a nosaltres ens ha fet molta il·lusió preparar això juntes. Vam estudiar juntes, ens vam conèixer l'any 82, abans d'ahir, quan jo vaig aterrissar a Arenys.
D'on venies, tu, Eva?
Jo soc de la Bisbal, d'Empordà.
Encara tens el deix, eh?
Sí,
el deix gironí encara el conserves,
I jo soc la típica nena... que als seus pares els hi va dir, jo vull ser ballarina. Vaig començar amb 9 anys, vaig començar molt aviat, vaig començar als 9 anys. I a l'edat de 13 anys em van portar a fer un curset a Arenys de Mar.
Des de la Bisbal?
Des de la Bisbal, perquè jo m'examinava de la Royal.
A Arenys hi havia una professora...
Pilar Martínez.
Exacte, la Pilar Martínez, que hi anaven moltes nenes, Sí. I vas anar a Arenys?
Jo m'examinava de dansa a Arenys de Mar.
Sí.
M'examinaven allà. I en un estiu, la professora d'allà, que no era la meva, els va dir als meus pares que aquesta nena interessaria que vingués a fer el curset que fem internacional a l'estiu a Arenys, perquè apunta maneres, aquella que deien això. I jo, que tenia 13 anys. I allà em van apuntar i ja no vaig sortir d'allà. Em vaig quedar a viure a casa de la professora durant 6 anys i vaig...
Et vas quedar a viure a casa de la profe?
Jo vivia a casa de la Pili, sí.
Ostres!
Vaig estar 6 anys des dels 14 fins als 20 vivint a casa de la professora. I amb la Mercè, ens vam fer molt, molt amigues i compartíem molt, perquè no era només que anéssim a classes i que ens preparéssim per el dia demà poder ser ballarines o mestres o el que fos, sinó que ballàvem molt. Llavors, allà, a mi em va passar que jo feia ballet clàssic i prou, i allà hi havia un grup que es deia Grup Folclòric d'Arenys de Mar, que fèiem balls regionals, la jota, flamenc, fèiem de tot. I van dir, aquests viatgen, i van a ballar per tota Europa, si vols entrar en aquest grup has de ballar també a l'altre. I jo de la Bisbal, que de flamenc ni deia, vaig dir, jo el que vull és viatjar com elles, i amb elles.
I si s'ha de prendre flamenc?
I si s'ha de prendre flamenc, me pongo.
Clar.
I mira... Ens ho vam passar molt bé durant moltíssims anys, totes dues.
I vau fer molta gira, vau viatjar molt. Sí, tu també, Mercè, totes.
Sí, juntes.
Juntes a l'Òpera de Praga, a l'Òpera de Varsovia, a l'Òpera de Gdynia.
Ballant.
Sí. Ballant a les òperes. I llavors, estudiant, també fèiem estatge, vam estar un mes a l'Òpera de Varsovia, a l'Escola de l'Òpera, unes 8 alumnes que va escollir la Mercè, la Pili. I nosaltres dues vam estar un mes en allà vivint, estudiant la dansa.
Quina experiència
allà.
De vida, no? Més xula.
A la Vaganova també vam anar, en el Bolxo, i vam estar a l'escola Vaganova totes dues rebent classes i vam ballar en el teatre petit, no en el Bolxo i gran, sinó en el teatre petit. I moltes experiències.
Sí,
en la
Londres,
Galeria d'Art, a Londres,
a Suïssa,
a Interlaken. Vam viatjar, ens vam fer grans.
Passa que us ho veu passar, pipa.
Sí.
Us ho veu passar superbé.
La veritat que sí.
Llavors, després va ser quan ens vam separar.
Professionalment, no?
Ella va muntar l'escola i jo, de casualitat, vaig venir a viure a Calella, vaig conèixer el que ara és el meu marit, ja fa 30 anys, i allà on jo vivia, hi havia la Dolors Serra, que tenia un gimnàs, i la professora que tenia li plegava, i era amiga meva, que també era del nostre grup, i vaig entrar a treballar al gimnàs. I llavors allà jo li vaig començar a dir, ai, és que m'agradaria ensenyar a fer flamenc, i això, i allò, i l'altre, i allà vaig començar, l'any 88.
Que bé. Sí. I el que us preguntava, i ara aquest dissabte fareu una trobada, però no només amb alumnes, sinó lo xulo és que venen totes les exalumnes.
Vam demanar. A les exalumnes, bueno, va ser una idea que va tenir l'Eva, podríem provar, bueno, doncs ho provem. I sí, amb la sorpresa de que moltes exalumnes van dir jo m'apunto, i actuen.
Entre les dues escoles actuaran 80 exalumnes, entre la seva i la meva.
Déu-n'hi-do, imagino que deveu portar moltes setmanes preparant-ho, això, no?
Sí, des del
perquè s'han hagut de preparar molts números, no?
Sí.
I escolta, estaven una miqueta rovellades, les exalumnes?
No, és com anar amb bici.
O
quien tu borre tu.
Sí?
Jo dic, tu has après anar amb bici de petit, i pots estar 10 anys sense anar amb bici, però quan l'agafes, en saps.
Sí, perquè fins i tot a l'hora de la coreo, molt ràpid.
Molt, sí. No ens ha donat feina, la veritat és que no, molt participatiu. Estan tan il·lusionades. Sí. A més, me diuen, venen a assajar i me diuen, una altra vegada, dic, no, però si ja estava bé. No, una altra vegada, dic, de petites quan us deia una altra vegada, em deia, no. I ara ho volen fer-ho superbé.
Sí. Imagino que deveu assajar a hores intempestives, no? Perquè bueno, tothom té la seva feina i us deveu trobar les nits.
Els dissabtes, molts dissabtes hipotecats, totes dues, i entre setmana, llavors hi ha els grups que el dissabte, nosaltres no ens acabem de veure bé, podem venir el dilluns, llavors les hores que jo tenia mig lliures, bueno, cada dia a les 10 arribem a casa de la nit, però bueno.
Que bé, i quins números heu preparat? Què es veurà? Perquè és d'entrada lliure, tothom hi pot entrar-hi en aquest festival?
És entrada lliure amb un donatiu de 5 euros per cobrir despeses, i ja està.
Dissabte, dia 21, aquest dissabte, vaja, a les 8 del vespre, a la Polivalent. I com seran aquests números?
És a dir, nosaltres portem, ja tenim coreos de les nenes de l'escola, i a partir d'aquí ens combinem.
Ens anem combinant. Ara em ballen 3 vilans, 3 Eva Torró, 3, 2, 2...
Però quins estils?
En la meva escola, flamenc, hip-hop, gimnàstica rítmica i jazz.
I a casa, clàssic, contemporani, hip-hop i algun de flamenc.
Vaja, que us allargareu, no? Perquè si són tantes veïnes...
Percussió, que m'ho he deixat, que els de percussió pobles, també? Que també venen, sí.
Som molt, molt tossudes, totes dues, ens coneixem, i si volem que duri 2 hores...
Durarà 2 hores.
No durarà més de 2 hores.
Diuen? Lo bueno si breve, 2 veces bueno.
Sí. No, que a vegades hi ha espectacles que realment es fan molt llargs i es poden resistir.
Menys de 2 hores, no, miracles no en podem fer.
Ja, però un espectacle de més de 2 hores...
Llavors és pesat.
A veure, realment... En minuts, si contem els minuts, jo tinc 63 i ella 57, sumant són 2 hores. Però com que hi ha la sorpresa que no saben els nostres alumnes, i és que hem preparat, bueno, en Fran de Festa Músic ens ha demanat fotografies dels 30 anys, tant d'ella com meva, de mestres, i de quan vam començar a ballar nosaltres. I llavors ens està preparant un videoclip molt xulo.
Que xulo.
Que el passarem abans de començar.
Escolta, que no hem vist propaganda d'aquest festival.
No n'hem fet.
Com és que no n'heu fet?
Per Instagram, per la red, sí. Jo sí, no, i ella també.
Però no he vist cartells.
No n'heu fet. És que abans podies posar cartells a tot arreu, ara només hi ha 30
cartelleres.
I poses i l'endemà te l'han tapat, I a vegades és gasto inútil. En canvi, les xarxes, pensa que tota la gent jove... O sigui, jo sempre dic, la franja fins als 30 amb l'Instagram i dels 40-50...
Quan has de publicar alguna cosa...
I en allà jo crec que s'han assabentat de què ho fem, no, Mercè?
Sí. 30 anys i què? I seguireu? Suposo que sí, no?
Home,
per favor.
I tant.
No podríem viure sense ballar, no? És la nostra vida, realment.
Doncs, escolta, molt bé. No sé si voleu dir alguna cosa més.
No, res, moltes gràcies per haver-nos deixat venir.
Home, ja sabeu que podeu venir sempre que vulgueu.
Perquè, bueno, sí, és una cosa que ens fa molta il·lusió.
Molta.
Que no havíem fet res conjuntament encara. Sí. I sí.
Ens venia de gust. Sí. Celebrar-ho juntes.
Hi ha bona sintonia amb totes les escoles que sou aquí a Calella? Treballeu conjuntament?
No.
O cadascú ja va una miqueta...
Cadascú fa el seu.
Sí?
Cadascú fa el seu.
I això és bo o és dolent? Què penseu?
Bé, en principi podria ser... podria haver una mica més de sintonia.
Sí.
Podria haver-n'hi. Però, bueno, sí que és veritat que a vegades ens trobem amb escoles de música, les escoles de dansa, amb coses de solidaritat. Uh-huh. Que amb això sí que llavors...
Que hi aneu totes sempre a la una, no?
Sí, llavors hi anem totes.
Sí, clar.
Que ens hi passa trobem. Que l'entesa no és la mateixa entre totes les escoles, no, diguéssim. Ja. Nosaltres dues tenim cap problema, ens entenem perfectament i no passa amb totes les escoles, això.
Aquest dissabte, a partir de les 8, a la Polivalent. Com l'heu titulat el festival?
Gala 30 anys.
Gala 30 anys, doncs vinga, Gala 30 anys amb l'escola de l'Aiva Torró i de la Mercè Penosa. Enhorabona.
Moltes
feliç
gràcies,
aniversari.
Gràcies, Sònia.
Gràcies.
Gràcies.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Calella.cat.
Les Nadales també agafen un altre caire, és el cas d'aquesta de Ricky Martin. 100 minuts camí de les 11. Aprofitem per repassar alguns apunts a l'agenda d'activitats per avui dimarts, a partir de les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, creació del teu perfil de InstaLike, una activitat oberta per a tots els joves de 12 a 25 anys. De cara a demà dijous, a les 9 del matí i des del CAP, sortida Pas a Pas Fem Salut. Caminades de descoberta, caminades amables a l'abast de tothom, amb diferents recorreguts complementaris, amb píndoles informatives. Si voleu més informació, us podeu adreçar al CAP de Calella. També demà, a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, festa de final de trimestre, amb activitats obertes a tothom, per a joves d'entre 12 i 25 anys. També a les 7 de la tarda, demà a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, al Club de Lectura en Anglès, amb el llibre The Deep Woman, de Margaret Atwood, sota la coordinació de Cian Matías. I encara demà, a les 9 de la nit a la Sala Mozart, projecció de la pel·lícula Litus, un drama dins el cicle Gaudí. El preu de l'entrada és de 4,50 €. De cara a divendres, durant tot el dia, el Mercat Municipal Fotocol de Nadal, organitzat per l'Ajuntament amb el suport dels paradistes del mercat. També de 9 a 12 a la Polivalent de la Fàbrica, Festival d'Hivern de l'Escola La Minerva, amb sorteig d'una panera i servei de bar a càrrec de La Minerva. Els guanys aniran al pot de la Marató. I també aquest divendres, a partir de les 10, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, tertúlies en català amb el comentari del llibre Molt soroll per res, de William Shakespeare, una adaptació de Núria Martí Constans. I a la tarda, 5:45, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, el Club de Lectura Els Imaginaris, per a nens i nenes de 9 a 12 anys. A 5:45, al Centre Comercial de la Ciutat, actuacions de música en viu i en directe. I a 7:00, també a la Biblioteca, el Club de Lectura Juvenil, per a joves a partir de 13 anys, amb el comentari del llibre Canalons Freds, d'Anna Manso. I a 8:15, també aquest divendres, a l'Espai Jove de Can Saleta, assemblea de discussió i votació de les propostes dels pressupostos participatius. De cara al cap de setmana, el dissabte, durant tot el dia, al Mercat Municipal, Fotocol de Nadal. També aquest cap de setmana, gent de barri de Pequín organitza el Pare Noel al seu local social, entre 10 i 2. També entre 10 i 2 al centre comercial. Jocs gegants per tota la mainada. A la biblioteca, l'Espai del Conte, amb Santa Elves, a càrrec de Quitanàs, a 12:15. I també durant tot el dia, al matí i a la tarda, passejada de personatges d'animació infantil. A la tarda, a 6:00, a la Sala d'Exposicions del Casal Amistat, inauguració de la 30a exposició de pessebres i diorames. I al vespre, a 10:15, a la Mozart, tradicional concert de Nadal de sardanes amb la Copla Montgrins. I dels actes de diumenge destaquem a 11:00 del matí la Crisma Rais, amb sortida des del passeig de Manel Puigverd. Aquesta setmana vindran aquí a la ciutat a parlar-nos d'aquesta cursa. La Quina de Nadal també a 4:45 a la Polivalent. Les actuacions en viu i en directe al centre comercial a motiu dels actes de Nadal i la passejada de personatges d'animació. Amb la música dels Whiskins i Joan Masdeu arribem a 11:00.
Las caras de tan simple. de força, de coratge, va omplint el paisatge amb cabells blancs reflectits al mirall. Cada un és una imatge del seu garriatge que s'ha passat mitja vida pencant, trampejant l'altra mitja, espera el seu dia. El Nadal n'és ben bé igual quan la nostàlgia apaga la màgia sense el bon costat i en soledat sent la perquè és el dia de Nadal.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Front comú a Manresa per combatre de manera integral la problemàtica de la violència masclista després dels casos que s'han donat els últims mesos a la ciutat. L'Ajuntament, les administracions, col·lectius feministes, Mossos d'Esquadra i policia local van mostrar ahir la seva unitat per combatre les agressions sexuals a la ciutat. En el marc d'aquesta reunió es va consensuar l'elaboració d'un protocol d'abordatge de les violències sexuals que estarà enllestit el proper 2020 i establirà actuacions de prevenció per a aquest tipus d'accions. Mentrestant, en el context dels nous pressupostos de la Generalitat, la diputada de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, ha lamentat aquest matí en declaracions a la xarxa la falta de compromís que veuen l'equip de govern de la Generalitat en matèria de lluita contra la violència masclista. L'escoltem.
És veritat que ara mateix estem lluny en alguns temes que per nosaltres són clau, com és la renda garantida de ciutadania, com és la dependència, la inversió que necessitem en educació, escoles bressol, feminismes, no? Nosaltres estem demanant al govern que, a més dels grans discursos amb el tema de feminisme i la lluita contra la violència masclista, això ho concreti en recursos per fer polítiques que realment combatin la violència masclista. I la veritat és que amb això ens està costant.
Segovia ho ha exposat com un dels obstacles que hi pot haver un hipotètic acord de pressupostos en matèria de despesa després de tancar-ne un en el capítol de la fiscalitat. Més qüestions. La Diputació de Lleida externalitzarà els serveis jurídics en el cas Boreas. La comissió de seguiment valora diferents bufets d'advocats, tots de fora de Lleida, per tal de portar el procediment en la mateixa Diputació, en què la mateixa Diputació està personada com a part acusadora. Ens ho amplien des d'UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El president de la comissió, Ferran Axansi, explica que aquesta externalització es fa per diferents motius. Un d'ells és garantir la imparcialitat i l'objectivitat de la Diputació i l'altre, per tal de deslliurar de treball a l'única lletrada de la que disposa la Diputació de Lleida. Així ho explica Axansi.
Per això mateix, perquè doncs, des de la Diputació, la persona que ho portava, que és l'oficial major, és l'única persona que ho portava, és l'única persona col·legiada, i el dia a dia hi ha moltíssimes feines i molts fronts oberts dintre de la casa, tants com que ja requereix les seves atencions a aquestes tasques, com que, a més, hagués de portar tot el tema Boreas, en quan requereix una especialització molt, molt penalista, no? I ella no és especialista en penal, sinó que és més aviat especialista en dret administratiu.
Axansi també ha explicat que s'està negociant amb diferents bufets de Barcelona per tal que puguin portar el cas. El motiu de no buscar-ne una Lleida és evitar conflictes d'interessos, donada la gran extensió de la causa. També ha transcendit l'arxivament per part de la magistrada número 1 dels jutjats de Lleida de la causa que investigava a Marlene Minguell, excap d'organització de la Diputació de Lleida per suposades irregularitats en la gestió d'ajudes europees. Axansi ha informat que no recorreran aquesta sentència.
Gràcies, Míriam. I el Museu de Solsona programa activitats nadalenques per atraure joves i infants a l'equipament. Roser Clotet, Solsona FM, bon dia.
Bon dia.
aquest Nadal el museu està guai. Amb aquesta declaració de principis, el Museu de Solsona dona el tret de sortida de la programació aquest dissabte amb el taller familiar La Càpsula del Temps. Les famílies enterraran un missatge, una foto o un objecte en un indret especial per tal que els arqueòlegs del futur puguin saber com és la nostra vida actualment. I amb el títol de 3-2-1 Càmera Museu, es convoca un concurs amb el qual l'equipament solsoní vol captar l'atenció dels adolescents. La directora tècnica del Museu de Solsona, Lídia Fàbregas, comenta l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Volem fer especial incidència en el públic més jove. Ens agradaria que comencessin a veure el museu com un espai on compartir temps amb els amics i on al mateix temps es poden aprendre coses i s'ho poden passar bé.
Finalment, el dia 28 hi haurà una visita guiada a l'exposició temporal a Guaitant Solsona, que fa un viatge en imatges per la història recent de la ciutat per traspassar-ne la memòria gràfica a les generacions futures.
Gràcies, Rosa. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre, és moment d'obrir els telèfons, no, i mare de Déu, els micròfons, els tertulians. Ja us ho dic jo, que no, fa dos dies que no rasco bola. Ara ho dèiem. Bueno, primer us presento. Jordi Martí, hola.
Good morning. Ciutadans i ciutadanes.
Molt bé. De Ciutadans? Ho dius als de Ciutadans?
De Calella,
o... Ah, Ciutadans de Calella, sí, molt bé. El Pere Puig, doctor Puig,
bon
què
dia,
tal?
Bon dia,
alcalde Rei, Quim Rei.
Oients, ja sóc aquí, bon
ja
dia.
Aquí. Que diu que porta el bastó, que aquests dies, com que hi ha molta humitat, es veu que se li deforma, deia.
Sí, li florirà.
Li florirà. Sí. I avui rebem aquí el Josep Grima. Hola, Josep,
bon
que
dia.
Ha fet un canvi, farà un canvi uns dies.
Sí.
S'ha primat una mica.
Estic impressionat.
No, no, escolta'm, et dic una cosa, aquí no hi entres fàcilment, eh?
No, estic impressionat del vull dir... Pensa ha sigut que... arribar?
Està boig per tu.
Està boig per tu. Molt bona. Mira quina falca de ràdio que acabes de fer,
que
Jordi.
Que bé. Jo sóc com en Jordi Basté.
No, i tant. Escolta,
sí,
doncs mira.
Sí, això sí,
Mira, ens fa un Jordi Basté.
El deu por ahí, però... Sí, i en Grim és el foraster.
Clar, això també, clar. Això també és veritat. Veus, no? Al final...
I l'alcalde Rei on te'l posaria?
Ja sóc aquí.
Tu ja ets aquí. I tu, Pere?
Jo.
El doctor Corbella.
No, el doctor Corbella no.
No, dic per un clàssic de TV3, no?
Com en Capri,
I jo la Maria Pau Guet,
Més o menys.
La Maria Pau Guet, de tota la vida,
sí.
Allà a TV3.
Realment de tota la vida.
Jo de tota la vida aquí també,
Tu saps que la Maria Pau Guet havia estat promesa amb el fill d'un anestesiòleg d'aquí de Calella?
Ah, sí?
Toma ja.
Au. Calla, farem un salt a l'os ara. I com va acabar?
Pues que ho van deixar.
Anestesiada.
Ostres, la Mari Pau Guet, mira que havia sortit anys i panys, a TV3, a la Tele3.
Era la nena. Sí,
sí. La nena.
I ara ja és la iaia, veus?
Home, tampoc no et passis.
Home, no, hòstia,
que va començar
no.
Molt
jovenet
a la Mari Pau.
Home, jo com miro jo i la veia amb ella i la veig ara, dic, hòstia, doncs anem igual. Anem
no, sí, home, manera. La Mari Pau és molt més jove que tu.
Oh, i tant.
On vas a parar?
Home, jo en tinc 45.
No sé, va, no sé. Sí, cada cama.
T'he de dir que la meva sogra una vegada, en un espectacle, li van dir Mari Pau Guet quan va entrar, i es va emprenyar de manera extraordinària, perquè diu, home, porta tota la vida a la tele, diu, i ara ja l'hem vist créixer de molt, i ara m'estan dient a mi Mari Pau Guet.
T'ho diràs. Clar. Escolta'm, que dèiem que aquests dies que no noteu una pressió atmosfèrica molt bèstia,
jo tinc
com una llosa dalt del cap que no me'l deixa aixecar, porto dos dies així.
Mm-hmm. És que tens una cosa així rodona sobre el cap.
Els auriculars, no? Però en Grima diu que també li
jo
passa,
també,
no?
Jo també, de veritat, en sèrio, és un tema que no toquis
de pressió atmosfèrica. Pressió.
Sí. Això deu ser els artistes que esteu...
No ho sé,
Hi ha gent que nota més, jo, la veritat és que no...
No, vostè no ho nota, alcalde.
No.
I la vara?
Qui és amb vostè?
Bueno, home, és que quan li dic alcalde, me surt lo de vostè.
La vara sí.
La vara floreix.
Sí, ja saps que amb la humitat, això que ja t'ho explicava abans, la fusta a vegades passes com a bastos de ferro i també li passa.
Ja. Bueno, esperem que no floreixi gaire. Grima, enhorabona.
Gràcies.
Quin èxit el musical Boig per tu i quina mà de calés que heu arreplegat.
Mm-hmm. Pues sí.
És que ho heu fet molt bé.
Jo estic molt content, la veritat.
Home, heu d'estar molt contents i molt satisfets.
A més, em vas trobant gent pel carrer, no?, i que diuen, ostres, vaya tela, Déu-n'hi-do, que xulo, no? Al final jo, i més enllà, ahir ho deia, no?, que més enllà dels diners, que estan molt bé, però els diners no deixen de ser diners, la felicitat que ens ha comportat això, ostres, és màgica. I jo ara mateix també deu ser això, no?, aquest núvol
que bueno, tinc a sobre... de tants dies de tensió, no? Que ara et deixes anar una miqueta.
I estic molt content. Mm-hmm. Moltes gràcies.
Sí, Pere, tants diners per la investigació, sí. Això...
I més que n'hi haguessin.
Ja, però que les persones donguin allò que puguin fins a arribar a 10 milions d'euros. És que són molts cèntims.
Mira, Catalunya és el país més solidari que hi ha en el món. Mm-hmm. Tinguem en compte de que si això ho han intentat fer a altres llocs de l'Estat i no els ha sortit. No els ha sortit. Aquí, mm-hmm. Només surt aquí. El que passa que és una llàstima que tinguem que recórrer aquests programes per poder fer aquest tipus d'investigació i aquest tipus d'això. Això és una qüestió de que els governs tindrien que encarregar-se'n de finançar tota el que és la investigació clínica i de les malalties, no minoritàries, no, de totes les
malalties. De totes,
malalties,
no? Sí. Clar, sí, sí.
Sí, sí, com veu, no, dic, el que diu el doctor, com veus els diners que es gasten en un avió de l'exèrcit i que són 500 milions i tal, i aquí estem contents perquè en repleguem 10... O sigui, jo veig, el panorama és de dir, les mateixes persones que donen a Càritas, que fan la recapta i donen la recapta, que tal i que qual, ara a més ens hem de recollir per poder investigar, mentre els altres estan allà asseguts mirant-s'ho, parlant de, bueno, com ara que han estat parlant dues setmanes menjant i bevent a compte de...
Amb el tema de la cimera.
De la cimera, i al final per acabar, que no han acabat amb
no,
res.
No, no s'han entès.
Vull dir, això arriba un moment que emprenya molt, no? Mm. Emprenya molt. I dius, sí, és un gran què, però vull dir, és una llàstima, els hauria de fotre vergonya, no? És com si tu estàs a casa i ve una persona, et compra el menjar, te fa el dinar, te neteja i tu t'estàs allà mirant la televisió, i discutint-te si el veí t'ha dit o no t'ha dit. És trist, eh? Uh-huh. És trist.
No, i encara et diré més. El fet de que, per exemple, hi ha molts joves que s'han format, que tenen carreres universitàries, han fet màsters, que s'han posat a investigar i els hi paguen una misèria.
Quan dius una misèria, Pere...
Mileuristes.
Persones que estan investigant.
Sí, senyora. O sigui, això, la gent es pensa que els metges i els investigadors són milionaris.
Sí, sí,
no,
sí.
No és veritat, no és veritat. O sigui, a nosaltres, un metge que està en un lloc, diguem-ne, estàndard, en un hospital d'això, no et cobrarà ni 2.500 euros.
Mm-hmm. És molt trist, això.
Clar, pensen en altres països, Estats Units, que sí, que allà els metges pues, poden ser milionaris, porten cotxes boníssims, que tenen cases, no sé què, no sé quantos. Aquí no passa això. Els metges som assalariats. Som assalariats i sí, ja pot haver-hi una èlite que tingui pues,
bueno,
el seu
d'això. Com totes les feines, sempre hi ha algú.
Com totes les feines, no? que destaquen i que després pues, fan els seus negocis, diguem-ne...
en l'àmbit privat, no?
Això mateix, mm-hmm. Però la gran majoria som assalariats mm-hmm. com podria ser qualsevol treballador de qualsevol empresa, i és així.
Alcalde.
Sí, sí, que és veritat. Vull dir, com tot té cara i creu, la creu és que qui hauria de responsabilitzar-se de que això es fes, de que això es fes en profunditat, d'allò, no ho fa, i evidentment la cara la tenim els ciutadans, com responem davant d'aquesta situació, no? Vull dir, és el que hi ha, no ens correspon a nosaltres, i menys en un lloc en el qual la sanitat és 100% pública, en aquest sentit, no deixa d'haver-hi medicina privada, és evident, però vull dir que això ja hauria, el tema sanitat, el tema concepte de sanitat hauria d'incorporar absolutament tot això, i qui se n'hauria de fer responsable són els que recapten a través dels nostres impostos
i que distribueixen
els diners, exactament, i com els distribueixen, no? Vull dir, no fa massa, bueno, amb la conferència que va fer a l'aula l'Arcadi Oliveres,
sí.
Doncs vull dir, aquest tema el va tocar profundament, vull dir, amb el que val un avió s'investigaria, un avió d'aquests s'investigaria 10 anys el que s'està investigant ara.
Sí, és que és així, eh?
O dit d'una altra manera, s'investigaria 10 vegades més del que s'està investigant ara.
És així. I com veus que hi ha una persona, l'altre dia va sortir, no sé si era per TV3 o Catalunya Ràdio, estava mirant, una dona que va donar 32 amb 60, que és el que tenia a la compte, I veus que...
No, no, és de nus a la gola.
És denigrant, no, sí, denigrant.
Sí, és de nus a la gola.
També, sí, hi ha, sí, també hi ha un altre tema de, molt de fons, una, que jo valoro molt, no? Que ara mateix la Marató és la Marató de TV3.
Sí, sí.
Jo em sento molt orgullós de tenir una televisió pública que pugui arribar a fer això possible,
sí, sí,
amb tots els mitjans, amb tot, i amb les hores més baixes que ara mateix, perquè ara mateix TV3 està a les hores més baixes en quant a pressió, en quant a diners, en quant a fixació, en quant a fins i tot amenaces, no? Perquè
sí, sí,
tothom se la vol carregar ara. Malgrat això, aconsegueix fer... és igual el rècord d'audiència, però gairebé 10 milions, no? Al final, a banda d'aquest debat de... Hi ha un altre debat de fons, no? Que és realment el debat polític,
sí, sí,
de dir, ostres, ens estan una mica, amb tot el carinyo, però prenent el pèl, perquè estem votant, ens volen forçar a votar per estratègia i no per intel·ligència, no? Mm. Ens volen fer creure que els hem de votar perquè si no venen els dolents, no? Uns i els altres, i en canvi no ens estem llegint un programa electoral on ens estan dient que es carregaran sistemes, bueno, i coses, sí, sí, que, sí, sí, realment són necessàries, mm-hmm, sobretot a nivell de Catalunya, no? Per tant, és... Ostres...
Sí, i que TV3, per el que vaig llegir, estem damunt, a prop d'unes vagues...
Sí, sí. Ahir estaven de vaga.
De, sí, vagues, sí, però vull dir que n'hi ha, siguin periòdiques i anar alternant espais. Vull dir que tot plegat és molt trist, no? És molt, molt, molt trist. I veure que sempre hem de ser, o sigui, sempre som els mateixos, els que ho hem de fer tot, i que a més hem d'anar a votar, i a més ens prometen el que després no fan, i vull dir, que és el que deia aquí el company, el Grima, no? Doncs és molt trist tot plegat.
Perquè, Pere, 10 milions d'euros donen per molt en el món de la investigació, o són pocs diners?
Ai, és una pregunta, clar, una mica difícil de contestar.
Clar, des de fora, com a ciutadans, dius, ostres, quants diners, però clar...
A veure,
què val investigar?
10 milions, és, moltes vegades és el que pressuposta un laboratori farmacèutic per la recerca d'un any d'un medicament, no?
Yeah.
A vegades en pressuposten molts més. Treure un medicament al mercat és caríssim, és caríssim. Clar, 10 milions repartits entre diferents laboratoris i diferents...
Clar, perquè el tema de la Marató va per projectes,
Això mateix. Mm-hmm. Aleshores, clar, tot això, doncs, és una mica com el que s'està ofegant i li poses una mica d'oxigen perquè pugui sobreviure una mica més, no?
Mm-hmm.
Però no, ni molt menys, acaba resolent tots els temes, és evident. O sigui, si tot això anés a un sol projecte, evidentment podria donar per molt, però com que això es reparteix en molts projectes, doncs les coses no són tan diguem-ne, esplèndides com sembla.
Jo el que volia comentar... Perdoneu, és que també hi ha un punt, per exemple, amb la Marató, que sí que és veritat que reparteixen i que hi ha un tema de solidaritat, però sí que és veritat, i això ho conec de primera mà, que realment el que es fa és una molt bona feina darrere, no? Perquè hi ha molta gent que és veritat que, bueno, té les seves certes crítiques, segons quin... però jo us posaré l'exemple, i de fet és l'exemple pel qual va néixer, i perdoneu que escombri cap a casa, l'ATSOC. L'ATSOC va néixer perquè una persona que patia una malaltia minoritària, gràcies a una marató que es va fer dedicada a les malalties minoritàries, fixem-nos-hi com passa el temps perquè ara tornem a ser-hi aquí, no? Gràcies a una investigació amb els diners de la marató, es van trobar una sèrie de medicaments que aquesta persona ara pot fer vida normal, no? Aquesta persona... formava part de l'ATSOC, i nosaltres, de fet, vam muntar això de l'ATSOC per fer un musical per la Marató, per agrair a la Marató el que havia fet per aquella nena. Aquella nena va fer el musical aquell any, que va ser Boscos Endins, que va ser quan ens hi vam posar. I tot va néixer a través d'això, a fer un musical per agrair a la Marató el fet de que realment...
Que de la Marató hagués sortit una medicació.
És correcte,
no?
És possible que, a més a més, treu a la llum, doncs, una sèrie de casos, com hem vist aquesta setmana passada, de casos de persones afectades per les malalties.
Bueno, s'han vist alguns casos...
Que també fa que aquestes persones surtin a la llum i no s'amaguin. Recordem que molts anys, les persones que tenien una persona amb cadira de rodes no la traien al carrer, perquè era una persona esgarrada, deien, no? Cada vegada la gent van sortint més i es van tallant o traient tabús, no? I aquesta setmana, amb la marató que hem vist, perquè no coses, temes d'acord i tal, però aquesta setmana hem vist una sèrie de casos de persones afectades per unes malalties que desconeixíem, però que ara sí que els has donat oportunitat a parlar, a sortir i a que prenguin consciència de que tots som iguals, en aquest sentit. No?
I que la gent que té una malaltia minoritària està molt sola,
clar, perquè
en el sentit de que reps un diagnòstic però que no hi ha eines per ajudar-te, per lluitar, no? Perquè no hi ha investigació, no hi ha prou investigació.
I després has de mirar, no? Perquè hi va haver-hi una noia, em penso que era, de que anava en cadira i no sé quin problema tenia, no el recordo, però que sí que ella estava estudiant i que estava per entrar en un Erasmus, vol dir que com penses aquella persona, les ganes que té d'anar d'aquella manera... Que
va sortir una noia d'aquí Calella, eh? Potser és aquesta noia d'aquí de Calella.
No sé, una noia, em sembla d'una noia jovenota, no?
Visualitzar aquestes malalties ja és una cosa molt important.
Sí, sí.
És a dir, ja no estan amagades, ja no estan només a l'àmbit familiar, sinó que s'han fet públiques.
Clar.
I cada vegada se'n faran públiques d'una manera més evident. Però per una altra banda hem de pensar que totes aquestes persones que pateixen malalties minoritàries o no, però estem les minoritàries ara, són persones que tenen tot el dret a ser normals.
Clar, ser tractades com qualsevol altra.
I per tant, no ens ha d'estranyar que puguin treballar, que puguin estudiar, que puguin mobilitzar-se, que puguin fer esport, que puguin anar de viatge, que puguin gaudir de la seva sexualitat, etc, etc, etc. I per tant, això, al visualitzar que aquestes persones existeixen, és un altre dels fets fonamentals que té la marató.
Sí, sí.
Bueno, senyors, aquesta setmana tenim ple de pressupostos. Ahir va parlar Guillermo Gómez aquí a la ràdio i va dir: nosaltres no posarem cap línia vermella. Si us sembla, recuperem les paraules de Guillermo Gómez i les comentem.
Nosotros no vamos a poner ninguna línea roja, no. Estamos abiertos a hablarlo. Por lo que me explicaron de la parte del gobierno, me dieron una aclaración, cuáles eran los dos puestos de confianza, y entiendo que están en su derecho y la oposición pues está en el derecho de no estar a favor de esto. Pero bueno, sí, la explicación que nos dio a nosotros era sensata. Nos explicaron para qué dos áreas iban y nosotros entendíamos que sí, que no hemos cerrado nada todavía, ¿eh? Realmente presentamos las propuestas, ¿vale? Y dependiendo de lo que nosotros entendiéramos que sería viable, y luego analizando las partidas presupuestarias y viendo las inversiones que se iban a hacer y lo que se dedicaba a política social, el aumento que había habido y todo esto, pues entonces nos decantaríamos que se incluyera el castellano, ¿vale? Y que también pues que se ampliaran, porque había un problema de que para el tema de la lengua catalana pues había mucha gente apuntada, mucha gente que lo necesitaba, pues que era recién llegada, otros que lo que querían era refuerzo, y las plazas pues estaban todas completamente ocupadas a los dos días de abrir los cursos. Entonces solicitamos de que se ampliaran estos cursos.
Els cursos del Centre de Normalització Lingüística. Eh? Amb el tema de... Bé, diu que no posaran línies vermelles. Això ho deia Guillermo Gómez ahir, però dies enrere també Carles Ferrer parlava d'això, d'Esquerra.
Assumint primer de tot que no són els nostres pressupostos, Això, per començar, els nostres pressupostos crec que serien molt diferents, no? Si no hi hagués el tema dels càrrecs de confiança, jo crec que estaríem per facilitar els pressupostos del 2020. Jo crec que l'esforç que ha fet negociador l'equip de govern és important, però hi ha coses, és a dir, no ho sé. És a dir, és una valoració gran que s'ha de fer amb tothom que està a prop del partit. A dia d'avui jo no sóc capaç de dir quin posicionament acabarem fent.
Cap dels dos va dir què votaria, eh? Però bé, es pot intuir una miqueta tant d'un com l'altre. Què n'espereu del ple d'aquesta setmana? Tiraran endavant aquests pressupostos?
Home, jo, no sé, jo diria que sí, no? Pel poc que he escoltat ahir i el que s'està comentant, no? Jo diria que sí. Bueno, d'alguna manera es tracta de que, clar, cadascú aguanta la seva posició, el senyor Gomis diu que no tocaran cap línia vermella, hòstia, suposo que el vermell els hi fot molt de por, allò de la roja.
No, no, diu que no posaran línies vermelles, és a dir...
No, suposo, a veure, es tracta de que m'imagino que tothom es comerà cap a casa seu, però el que seria, el que estaria bé, o jo intueixo que pot ser, és de que de cares a tirar endavant els pressupostos, doncs uns s'abstinguin, tot i amb reticències, i els altres, pues, tres quarts del mateix. No? Dic jo, és que no sé massa com està el tema aquest, vull dir, vaig escoltar poc, no? Per el que esteu dient, m'imagino que defensant les seves postures, tant Ciutadans com Esquerra, o podem ser, ho podem traslladar, per exemple, a l'Estat, no? A l'Estat espanyol, no? D'Espanya, estos d'aquest lado. Que per tirar endavant un govern, doncs algú haurà de fluixar i cedir una miqueta, no? Jo suposo que va per aquí, no? És que no estic massa al tant del tema aquest avui. Era. Perquè és que això dels núvols ja comença a veure una mica tot, no?
Sí. Jo, per el que he anat sentint i anat d'alguna manera copsant, és que els càrrecs de confiança són una mica el punt de batalla.
Sí, el hàndicap que tenen alguns partits, sí, sí.
Aleshores, jo voldria reflexionar amb una cosa. Què signifiquen càrrecs de confiança? I càrrecs de confiança signifiquen persones que d'alguna manera treballen pel govern municipal en unes àrees molt determinades i que són persones expertes en aquells temes. Nosaltres, o tots els ajuntaments, tenen tècnics en diferents àrees, però són això, tècnics que en saben molt. Però l'expertesa que pot donar una persona que té una dedicació, diguem-ne, pràcticament exclusiva en un tema determinat i que la pot aplicar a la ciutat, això no té preu. Sí. Aleshores, si una d'aquestes àrees, i em sembla que això s'ha dit, és l'àrea d'habitatge...
Ara, àrea d'habitatge i crec que transparència també, no? Si no vaig errada...
I bona governança.
I bona governança, sí.
Doncs, si l'àrea d'habitatge hi ha una persona experta que té unes idees molt clares de com es pot aconseguir que l'habitatge Calella millori, que es puguin redreçar les polítiques de la Sareb, que es puguin aconseguir més habitatge social, que edificis que estan buits i tancats puguin revertir-se en habitatge social. Totes aquestes coses, a veure, quin és el partit que es negarà a això? Perquè si hi ha partits que es neguen a que això es pugui fer, aleshores millor que no els votin.
El que passa que els partits de l'oposició diuen que, clar, que el govern, diguem-ne que allò que no va treure les urnes ho contracta com a càrrec de confiança, no? Diuen els partits de l'oposició.
Què passa? Que el tema dels càrrecs de confiança o del personal eventual, que és la designació tècnica, són uns càrrecs que entren dins d'un marc legal. És a dir, aquí hi ha tot un recorregut i només cal veure la comarca, ja no parlo com a província, com a vegueria, sinó que com a comarca anem a buscar llocs on hi ha una sèrie de càrrecs de confiança o el personal eventual, perquè és que pràcticament tots els ajuntaments hi ha aquesta figura, no? Que va més enllà de la paraula, perquè jo trobo que és una paraula molt errònia. Jo posaria un càrrec d'expertesa, perquè al final el que fa aquesta persona és treballar amb... evidentment des de la confiança i des de la bona feina, sense desmereixer cap altra feina, però sobre una problemàtica concreta. I penso que, carai, oposar-se a l'habitatge i a la transparència...
Tu creus que la connotació confiança, sí, aquí, és la que genera...
Jo penso que, perquè la paraula confiança dona una altra idea del que diu, al revés del que diu ell, que és la veritat, que és aquesta la veritat, el que deia també el Pere. Vull dir, la paraula confiança sembla que, no sé, vulgui dir alguna cosa com meu i ja us espavilareu. I després això és el cavall de batalla, el que s'utilitza perquè alguna cosa han de dir, no? Vull dir, el de la línia vermella, l'altre que sigui...
Sí, perquè, és un... a veure, això, no? No diguem les coses d'una altra manera. Tots els partits, tots, des dels de més a l'esquerra fins als de més a la dreta, tenen càrrecs de confiança, tenen persones col·locades a diferents organismes, la Diputació, els ajuntaments, el Congrés, el Parlament, per donar suport expert en els seus diputats, en els seus regidors, en els seus parlamentaris. Per tant, a veure, si aquí a Calella no s'ha utilitzat en molts anys aquesta figura i es vol utilitzar perquè hi ha aquestes necessitats tan importants, com he dit, en el tema de la vivenda, sobretot, de l'habitatge i de la transparència, que també hi ha que tenir-ho en compte per la feina que això provoca a nivell de l'Ajuntament, de poder tenir tot el que és la feina que es fa d'una manera perfectament exposada, doncs, senyors, si els necessitem, si legalment es poden utilitzar, escolti'm, no hi ha volta de full.
Alcalde.
Eficiència. És el resum. És a dir, els diners del ciutadà s'han de gastar de la manera que puguin donar un resultat més gran. Normalment aquests càrrecs comporten eficiència. L'altra cosa és que, vull dir, a nivell personal, el tema de transparència jo tingui molt a discutir-hi, no? Vull dir, però sobretot amb el tema de l'habitatge ho trobo absolutament necessari, no? Vull dir, per posar-hi un d'allò. El tema de la transparència és molt relatiu perquè és menys valorable. No que haguem de menys valorar,
I potser perquè la gent és el que entén menys, potser, no? Això de transparència i bona governança.
Mira,
no?
A mi quan em parlen de transparència, si em permeteu la comparació, no vull ser de mal gust, no? Però m'imagino un quadre amb un nu i que a sobre hi han posat 77 vels. Tots transparents, però al final no veus ni el quadre, ni els vels, ni res. Sí, a mi el tema, aquest tema de transparència, que van posant tantes diguem, entrebancs a la gestió, etcètera, etcètera, resta eficiència. I com que resta eficiència, a mi no em acaba de convèncer. Però al marge d'això, sí, això hi ha de ser i cal un expert, mentre aquest expert sigui eficient i pugui fer que el resultat sigui doncs, el que hagi de ser, perfecte. Però jo ho resumiria amb eficiència. Els diners s'han de gastar amb coses que siguin útils.
Sí, sí, el que passa que...
I els experts ens porten aquí.
Suposo que els que han fet de la política durant molts anys un mitjà de corrupció, perquè correcte, ho han fet, i hi ha gent que ha viscut molt bé de la política, doncs són els causants de cara als ajuntaments, sí, sí, es vegin abocats doncs, a tenir això, no? Haver de gastar diners amb transparència, en comptes de dedicar-los a altres coses molt més útils per la ciutat, sí, sí, no? Vull dir que, com sempre, paguen justos
voreres,
per pecadors.
Voreres,
correcte,
no?
Correcte. Sí. Però vaja, tiraran endavant o no? Si no,
jo espero que sí.
Jo, pel que heu dit, apunto a molta abstenció,
sí,
per
molta
tant,
abstenció.
A un vot relativament còmode.
No? Si més no, hi ha un component que jo penso que és molt positiu, que té dues parts. La primera és que hi ha la voluntat, i així ho han reconegut pràcticament tots els partits, que hi ha la voluntat d'entesa amb tothom, de dir, ei, que els pressupostos sí, sí, són per tota la ciutat, posem-hi tots mà, no?
És el positiu.
Que al final...
que hi ha bona sintonia amb tots, no?
No, i penso que si el més greu d'uns pressupostos són els dos càrrecs de confiança, és que no anem tan malament, sí, sí, amb tot el carinyo, però no anem tan malament.
Sí.
Per tant, és bona la direcció. Jo també recolliria, si no m'equivoco, no sé si va ser en Carles Ferrer o en Xavier Pons Domènech,
sí,
unes paraules que va dir, i penso que són força importants, que comentaven que ells ja han passat aquest procés de dol, no?
Sí, mira, fem...
La CUP, això ho deia la CUP, eh?
No, això va dir el Carles Ferrer...
Jo juraria que ho va dir algú d'Esquerra.
No va dir el de la CUP, en Xavier.
No, Carles Ferrer va dir que S'estava en la línia de recuperar la bona sintonia entre Esquerra i el govern, deia això.
Que la senyora alcaldessa Montserrat Candini optés en el seu moment per fer un govern en minoria amb el Partit Socialista, a mi ho reconec obertament, és una cosa que, ostres, em decepciona molt. I, malgrat tot, jo no perdo l'esperança que això ho puguem revertir, és a dir, la mà estesa que nosaltres oferim contínuament a cada ple va en aquest sentit, de dir, jo penso que en els darrers mesos hem fet avenços, de dir, s'han trencat certes reticències històriques, jo crec, i personals.
Bueno, que sembla que doncs s'havia revertit, una miqueta.
Això és positiu, vull dir que és el que dèiem al principi, que cadascú defensant la seva postura i matisant i tal, que al final diguin, bé, però per la ciutat convé tirar això endavant i tu fluixes d'aquí o fluixo d'allà i penso que això és el positiu, no? I llavors, clar, lògicament, doncs, poden agafar-se amb els casos aquest dels càrrecs de confiança, que és, és perquè has de dir alguna cosa. No m'agrada el Mercedes perquè l'estrelleta, no? Però és igual, tirarem endavant, escolta'm.
Els pressupostos, alcalde, és el pitjor moment de que viu un govern municipal? És el,
jo diria que és el
més complicat?
No més complicat, més intens. Més intens perquè, vull dir, d'entrada...
I esgotador, no, suposo?
Sí, primer has de quadrar, no? Vull dir, primer has de quadrar. Després has de convèncer tu mateix, a tot el govern, de per què sí en aquesta partida, per què sí en l'altre o per què sí en l'altre, no? I després, doncs, ho has de portar-ho, sotmetre en el ple, no? Bé, vull dir, jo no vaig arribar mai quan hi era cap situació de ple de pressupostos que no tingués la majoria.
Tu tampoc, Jordi, quan hi eres? Tampoc?
No.
Que no tingués la majoria assegurada, no? Vull dir, per tant, doncs, diríem com a ple especialment dolorós, no. Tràmit que has de fer, sí, i que l'has de procurar fer a dintre dels espais, és a dir, abans que acabi l'any, etcètera, etcètera, vull dir, per poc que puguis, doncs vull dir, també, a vegades això representava un cert pressió, sí, de la feina i dels uns i dels altres, i trobar un moment adequat per poder fer la reunió de pressupostos.
Entre el mateix partit, entre els mateixos regidors, jo recordo que estàvem discutint dels pressupostos entre nosaltres i tothom presentava el seu i tot plegat havies de fluixar per aquí, el mateix, però a nivell interior, diguem-ne.
Jo aquí tinc una anècdota, quan intentàvem, amb un dels pressupostos, quan intentàvem quadrar-ho tot, i això per aquesta partida, això per aquesta altra, això per personal, etc. Un regidor del meu equip va dir, escolta'm, i per què no posem tot a imprevistos? I així és el regidor... pot moure cap aquí, cap allà, no? Vull dir, realment...
Hi ha un capítol d'imprevistos? Encara hi és un capítol d'imprevistos?
Jo parlo no. De...
Bueno, jo conec ajuntaments que posen partides d'un euro
sí,
per obrir la partida.
Per tenir la partida oberta.
Sí. I no hem d'anar molt més enllà. De fet, podem anar a caminar en aquest poble, cobren partides per un euro.
Per un euro, sí. Per
obrir és que en una ciutat hi poden haver-hi molts imprevistos.
És que n'hi ha molts, no? Per això, vull dir, clar, diem... El raonament, la lògica d'aquest regidor era dir, subjectar-me, aixecar aquests quatre maons a un departament de la meva competència, quan després pot resultar que n'han caigut en una altra banda i ho haig d'arreglar-ho en una altra banda, doncs mira, posem-ho tot imprevistos i és anècdota, però vull dir, en realitat no deixa de tenir una certa lògica. No?
Al final també hi ha un tema que a mi em sorprèn molt, no?, amb aquests temps tan convulsos de crisi econòmica, d'extrapolar-ho absolutament tot, de veure les coses magnificades i de treballar sempre sota una pressió, i és que amb ajuntaments, i poso l'exemple de Calella, crec que s'està fent i s'ha demostrat una molt bona gestió econòmica, perquè gràcies a una bona gestió econòmica ha quedat un romanent de tresoreria d'un valor bastant elevat, i gràcies a aquest romanent de tresoreria tindrem una muntanyeta, l'espai de la muntanyeta el tindrem d'una manera espectacular. Em vinc a referir que, ostres, amb tot plegat, que encara ens quedin cèntims i aquests cèntims els puguem invertir amb una gran quantitat de diners, perquè és més d'un milió i mig.
1.300.000.
Doncs 1.300.000 que quedi...
El romanent em sembla que era de mig milió.
Mig milió. Al final sumes i d'allò, ostres, mig milió de... Penso que és una bona oportunitat justament per reinvertir-los en aquells projectes grossos que calen i que els has d'anar ajustant d'aquesta manera.
Bueno, avui a l'informatiu sentirem la veu de la gent de l'atletisme, que no sé si està massa content, eh? T'he de dir.
Sí, ja ho sé.
Sí, sí, no, i se n'ha parlat per tot el tema dels llançaments, m'imagino. I...
Bueno, perquè hi ha proves que no es podran fer. Bueno, Albert, però és que,
perquè quan es va fer, però és que ara ja, és que ara ja no es
feien. Hi ha un pla d'equipament, és que, clar, aquí hi ha el pla municipal esportiu, que, bueno...
Però jo segueixo opinant que aquestes proves es poden fer. Representen una certa incomoditat, però es poden fer. Hi ha molts països europeus que, diem, implanten una mena de datxa o d'estora determinada amb les mesures, i llavors pots fer els llançaments sense fer molt bé la gespa.
Que són els llançaments, recordem,
moltíssims,
no? És llançament de
pes, de
javelina,
de pes i de martell, etc. És a dir, això es pot fer.
I el disc.
Si no, imagina't...
I el disc, exacte.
I disc. Si no, imagina't com farien aquest tipus de proves països atlèticament tan avançats com pugui, amb pocs habitants, com pugui ser Finlàndia. Un, amb tot l'any, no hi ha un mil·límetre de gespa apte per fer això. Què fan? Extenen una superfície determinada. Caram, també.
Doneu-li una miqueta d'aigua a l'alcalde, que a veure si...
Ja està.
Que ja tenim
està.
Una baixa avui del Toni Labau, que ara el trucarem, sí. Que el tenim...
Doncs extenen una base de sol i es fan els llançaments sense cap mena de problemes. Sí. Que fins i tot, en el cas de la javelina és evident que no, però fins i tot en el cas del pes i del disc, queda més temps, més segons, senyalitzada perquè els àrbitres puguin prendre la mesura adequada.
Al final ens hem
que això representa que el camp s'ha de compartir més amb el futbol, i etc. Això és un altre tema particular de cada situació, no?
No, pels esports al final també s'han d'anar adaptant una miqueta a les necessitats i sobretot a la polivalència, perquè cada vegada ens trobem que hi ha més gent que vol practicar esport i esports completament diferents, i escolta, al final hem d'arribar tots amb un punt de partida, no? I de dir, escolta, doncs, hi ha voluntat de fer-ho, fem-ho, però llavors adaptem-nos una miqueta, és el que dèiem de tirar la corda, no? Sí. Ostres, no podem dir o tot o res, no podem... Sí, és evident que no pot quedar aquest camp així, com està ara.
Hi va haver-hi un temps, a l'època que estava jo el regidor també d'esports, que no es podia jugar a futbol sala al pavelló, simplement perquè es podien trencar els fondos, no? Que el més fàcil va ser, doncs, un moment que es va fer la reforma del pavelló, que va ser la 87, 88, no, 84, sí. Sembla que estava jo llavors, les van posar les reds aquelles, les xarxes a darrere,
i es va acabar el problema.
Però sempre hi havia entitats d'allà dintre que no, però que ja hi havia un transfons de dir possibilitats de més hores d'entrenament i de més ocupació, que al final tot s'ha anat arreglant, i mira ara com està, que hi ha més activitats, i totes es poden compaginar perfectament, no? Que és el que deia el Josep aquí. No?
El Pere deia, sí, ja ho sé què és el que saps, Pere. A veure, aclareix-m'ho això.
No, estava parlant del tema de la muntanyeta,
sí,
també.
Sí,
no?
Sí, de la gent de l'atletisme, que sí, sembla que no estan massa contents.
Ja, però que no es poden fer certes proves i tot això, però és que, a veure... campionats i d'això no els poden fer perquè les instal·lacions no han tingut mai l'homologació. O sigui, tenen 6 pistes de córrer.
Haurien de ser 8, no?
Haurien de ser 8 com a mínim. Uh-huh. I tècnicament no hi caben.
És un tema d'espai, oi?
No solament això, per fer un campionat d'aquestes característiques de nivell nacional o internacional, no solament són 8 pistes. Són 22.000 o 23.000 capacitats de seients per veure...
Sí.
Aquí no hi seran mai, no? Vull dir que no ens enganyem. Vull dir, no.
Però un campionat comarcal o un campionat de Catalunya, d'això, no necessites aquests...
Amb quatre?
No necessites la quantitat aquesta d'espectadors que tu estàs dient.
No.
Però sí que necessites els carrers per poder córrer, que són un mínim de 8. Aleshores, clar, aquí en tenim sis i s'ha explicat que per poder ampliar fins a 8 hi hauria que rebaixar la muntanya. I hauria que mobilitzar-ho tot una mica perquè hi capiguessin aquests 8 carrers, amb la qual això no seria 1.300.000 euros, seria el doble o el triple.
Clar, també hem de ser conscients dels diners que hi ha, que es tenen per fer tot això.
I sobretot com s'ha fet aquest projecte, perquè tot això neix d'un pla que es porta a debat amb totes les entitats esportives de la ciutat, no només a nivell tècnic, sinó, vull dir, que ja va haver-hi una oportunitat de poder tractar aquest tema amb totes les entitats esportives.
Sí, però es veu que la Junta de l'Atletisme és el que ha canviat i...
Bueno, sí, no.
Crec que la cosa va per aquí, no?
Però ells tenen el problema aquest. També els havien tingut fa molts anys quan estaven a Marc, que també tenien problemes del mateix, no? Que si llavors no eren de Tartar i havien de ser de Tartar i tal. Vull dir que ells sempre s'han mogut amb un problema que existeix, no? Basant-se doncs en competicions oficials i tal, que no poden ser, no? Però que allà dalt han continuat igual amb el mateix tema. Vull dir que no... S'ha arreglat una cosa, però no s'ha pogut arreglar del tot, no?
No, i jo penso que també hi ha que tenir en compte una situació, i és de que possiblement tenir unes pistes d'atletisme que encara que no siguin complertes com les que idealment es voldrien, és una oportunitat per Calella. O sigui, no hi ha pobles a prop, dintre de la comarca, que tinguin unes pistes d'atletisme que s'assemblin a les nostres. Per tant, això és una oportunitat per poder desenvolupar. Aleshores, que hi hagin mancances amb el tema dels llançaments, es poden buscar solucions. Jo penso que el fer una gàbia, diguem-ne, pels llançaments i possiblement buscar un espai per poder-los fer, o com deia abans en Josep, l'alcalde Rei, que hi han superfícies que poden permetre que els llançaments puguin ser fets amb superfície natural de gespa, doncs això és una possibilitat.
Sí, perquè tot això es pot transformar. Jo recordo el pavelló quan l'any 83 o 84 van venir del Llogom i van fer Mikado.
El
Mikado, van fer el musical El Mikado.
Ah, sí, sí.
En el pavelló es havia col·locat el paviment aquest sintètic, que no cintasol, que deien la gent.
Per protegir la pista.
Exactament, i es va protegir la pista perquè es poguessin ubicar les cadires i tal.
Bueno, això es fa al Palau Sant Jordi, també, a molts llocs.
El mateix que deia l'alcalde, no?, que es pot solucionar el tema del camp de futbol.
Perquè el problema és que és la gespa artificial, no?, i per això no poden...
La quantitat de pistes.
No, el tema de l'espai sí, però el tema del llançament és perquè la gespa és artificial.
Que en el seu dia es va haver de fer amb gespa natural perquè l'atletisme, o sigui, la federació no permetia, em sembla que jo ja no estava, però em penso que no donava la subvenció si no es feia d'aquella manera, amb gespa natural.
Sí, però és que
natural. Això té un cost impressionant.
Que és que la gespa natural és un cost estratosfèric.
Per mi això va ser la gambada padre, perquè vull dir, instal·lar gespa natural amb una instal·lació d'aquestes avui dia és bueno, amb les generacions que hi ha ara de gespa artificial, allò va ser un
error
total,
sí. Bueno, però és el que hi havia, no? Vull dir, si no hi havia subvenció.
Si tu vols fer jardins, has de tenir jardiner. Si tu vols fer una instal·lació d'aquestes, has de tenir un cuidador.
No hi havia ni cassetes. Puta, no?
I ara, a més, aquí dalt hi ha el problema de que baixen els senglars
i es mengen,
fan uns forats a la gespa tremendos.
Ja dic, jo últimament doncs, vaig estar treballant en una empresa que muntàvem de pistes d'aquesta, o sigui, de camps de futbol de gespa, i de les inicials que es feien amb sorra en marbre, a les darreres amb cautxú, havies de jupir i tocar-les per si era de veritat o no era de veritat, inclús el trepitjar-les. I allò quedava marcat al camp, amb tots els camps, bueno, tenim la prova baix, no? Quedava al mercat i ja t'estolviaves d'haver de marcar i a la persona que havia de marcar línia i tal. Vull dir que això allà per mi va ser una gambada, però així ho penso, és la meva opinió.
Sí, és que és així. A més, doncs, vull dir, fixeu-vos-hi que a nivell de les federacions esportives, avui a segona B de futbol, pots jugar amb gespa artificial.
Sí, sí.
Abans ni a tercera. No? O sigui, preferien jugar amb dues clapes de gespa i terra, vull dir que no pas amb una gespa artificial. Avui tot això va avançant, va canviant, i no ens podem mirar les coses com 30 anys enrere. De camp.
Hi ha camps de primera divisió que tenen una gespa mixta.
Mixta,
sí, també.
O sigui que arribarà el dia que la gespa artificial d'última generació serà la que manarà tot arreu.
Bueno, és que s'han de tenir molts diners per mantenir una gespa. Ja. Imagina, hi ha la gespa d'un camp, no?
Aquesta també té un manteniment, perquè l'has de pentinar, sí, home, no, l'has de regar igual, però vull dir que té l'avantatge de que això no es fa malbé i que, a més, té un com se diu això, una textura...
Un
que
tacte,
és,
sí.
És que dius, ostres, és que t'has de xupir tocar-la per veure si és que és de veritat o no. Això passa en plantes avui dia de les cases, no? Sí, que toques, sí, sí. Dius, això que és plàstic o què és?
Bueno, estem acabant la tertúlia. Escolteu una cosa, tenim el Toni Alabau, que és un dels tertulians que ve el dimarts, que la setmana passada va tenir un traspiés i el tenim ingressat a l'hospital. I sé que ens està escoltant en aquests moments, sí. Perquè ahir em va dir que ens escoltaria aquesta hora. Per tant, bueno, què li hem de dir al Toni, a part de que es posi bo?
Avui tenim un corresponsal, ja l'he vist jo i vespre, que vaig parlar amb ell, tenim un corresponsal a l'hospital.
Ah, sí?
Podrà dir Toni Alabau.
No, de fet, el Toni...
Ràdio Calella... Té...
Sí, de fet, el Toni, ahir vaig parlar amb ell i em va dir, quan torni, ja explicaré tot allò de l'hospital. Bueno, no
doncs
sé si...
a Toni li hem de dir que ens alegraria molt que em fes molta via i que aviat pogués tornar a estar amb nosaltres, que de fet els de la ràdio ja ho heu organitzat prou bé. Ara ja no tornem a tenir tertúlia fins passat Reis.
Sí, doncs, ja ho tenim bé.
T'esperem en el proper número.
Ja li hem donat així que uns dies de repòs perquè es posi bo i comenci el gener a tope, doctor?
Home, jo que no ho coneixia, perquè ho vaig conèixer aquí a la ràdio, realment és una persona espectacular.
Sí,
o sigui,
sí,
ell és una persona amb un punt d'humor que més que humor sembla que sigui anglès.
Sí, té un punt sarcàstic molt guai.
I realment m'encanta el seu discurs.
Jo també el vaig conèixer aquí.
És càustic.
Sí, molt. No, per això t'he dit, Grima, que aquí et costarà entrar, perquè aquí són els quatre jinetes de l'apocalipsis.
No, home, que recuperi molt aviat. Que recuperi molt aviat. Bueno, que així serem cinc.
Que són cinco,
Bueno, clar, que hi ha el membri, sí, però el membri no vindrà avui, vindrà demà.
Veus? Ja ens hem fet el canvi.
Hem fet un canvi avui.
Molt bé.
Molt bé.
El membri la setmana passada estava de baixa, no estava bé.
Estava de baixa, que també no estava bé. Sí. Però mira, millor que estiguin així, abans de festes i escolta, que puguin passar unes festes tranquil·les.
Bones festes, sobretot per tu, Toni.
Això. I tant.
Un petó. Molt bon Nadal a tothom. I esperem que se'ns portin bé tant ses majestats...
De l'Orient. Les de l'Orient.
Sí, de l'Orient i d'Occident i de totes.
O les de...
No, totes les majestats
del món. El Palacio.
Jo crec que tinc una certa influència amb els d'Orient. Ja parlaré bé de vosaltres.
I com diuen, de que en vinguin tres i se n'en vagin quatre de Reis.
Ja. Ah, vols dir que se'n portin... I la reina també?
Bueno.
Grima.
La reina queda amb una carta.
Molt bé, escolteu-me, feu bondat, Dimecres us esperem al pica-pica de Nadal.
Fixa't que en els taulers d'escacs la que té més poder és la reina.
Sí. Home.
I quan maten el rei s'acaba tot,
Correcte.
Doncs no, la reina ha de sobreviure sempre.
Deixeu-me enviar un saludo molt ràpid.
Un saludo.
És que ens estan escoltant des de la Pobla de Lillet. I això també
ens fa
il·lusió.
Molt bé.
Em fa il·lusió que ens escoltin des d'allà.
A mi també.
Perquè fa una mica més de fred, però també som molt bona gent.
I tant que són molt bona gent. Doncs un petó a la Pobla de Lillet. Molt bé.
Com tira la família.
Clar que sí. Molt bé. Ens tornem a escoltar després de les festes.
Yes. Molt bé.
Us mediré a tots, i a mi també, per al tema dels torrons. A veure...
Però a lo llarg o a lo ample?
No a lo ample.
Doncs adéu.
Vinga, que vagi bé. Gràcies.
No us deixi...
Ràdio Calella.
RadioCalella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups, i això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Una de les millors cobles del país, la campiona de punts lliures de Catalunya. El 21 de desembre, el tradicional concert de l'agrupació sardanista torna a la Sala Mozart de Calella. Arribem a la 49a edició. Sardanes, música de cobla i ballables en una nit que serà inoblidable. Compra les teves entrades els dissabtes 7 i 14 de desembre, de 6 a 8 del vespre, a la Sala Mozart.
Nadal 2019, campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el sumaquilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Ràdio Calella.
Recte a la final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una.
Doncs avui hem recollit l'opinió del Club Atletisme de Calella en relació al projecte de reforma de la muntanyeta que ens va ocupar la setmana passada. Ja en aquella presentació des del govern s'admetia els canvis introduïts, que passen principalment per la substitució del camp de gespa natural per gespa artificial, doncs el que impedirà és la pràctica d'algunes determinades modalitats atlètiques, com són els llançaments de javelina, de disc i de martell. Per tant, hem anat al Club Atletisme de Calella. Se'ns va dir la presentació que el projecte s'havia presentat a la gent de l'atletisme, que se'ls havia posat en coneixement de totes les implicacions que tindria la gent de l'atletisme. Doncs el que ha advertit és que si es tira endavant el projecte en les condicions en què s'ha presentat, això el que suposarà és la desaparició de l'atletisme. Ilias Regradi, que és el nou president d'aquest club, d'aquesta entitat esportiva de la ciutat, ha explicat que l'atletisme s'ha d'entendre com un conjunt de modalitats, entre les quals també hi ha el córrer, hi ha els salts, també hi ha els llançaments, i que, per tant, si es mutila, diguéssim, una de les branques de l'atletisme, el que fa és que perdi pes aquest esport aquí a la ciutat de Calella. Regradi ha dit que sí que hi ha atletes que actualment estan practicant llançaments i que alguns d'ells s'estan plantejant abandonar el club per aquests impediments que tindran un cop s'hagi fet la substitució del camp de la gespa, del camp de futbol, i que en tot cas doncs opinen des de l'atletisme que fent una bona gestió tant econòmica com també esportiva doncs es podria mantenir el camp de gespa natural a la muntanyeta i, per tant, doncs, garantir la plena pràctica de les modalitats de l'atletisme aquí a la ciutat de Calella. Molestos, decepcionats, perquè entenen que el projecte relega en un segon pla l'atletisme en favor del futbol, que diuen l'atletisme doncs, que ara passaran a tenir tres camps aquí dalt a la muntanyeta. És l'opinió del nou president del Club Atletisme Calella, Ilias Regradi, que ha dit que en tot cas la junta directiva doncs, està avaluant ara com afrontar aquesta situació que se'ls presenta amb aquest projecte. Això d'una banda, avui continuarem parlant de pressupostos. Sabeu que es porta en aprovació del ple aquest dijous, que sí. L'equip de govern ha de negociar sí o sí amb els partits de l'oposició perquè està en minoria. Hem anat preguntant, trucant a la porta dels diferents partits de l'oposició per saber doncs, quines sensacions tenen després d'haver parlat amb l'equip de govern. Avui és el torn de Ciutadans. Aquí li hem preguntat si per la formació taronja també resulta un aspecte cabdal que condicionaria el seu vot aquest dijous, el fet que el govern vulgui contractar dos càrrecs de confiança. Ens ha explicat Guillermo Gomis que per Ciutadans això no és una línia vermella i que, de fet, el partit no posa cap línia vermella en les negociacions amb el govern, que sí que s'han reunit en una ocasió, que en aquesta reunió doncs, es van plantejar un llistat de 8 propostes i que la majoria doncs, han estat rebudes satisfactòriament pel govern. Sí. Vaja, en tot cas, que tampoc a les últimes hores doncs, volien fer públic quin és el, si s'havia fixat posicionament i, en tot cas, fer-lo públic a través de la ràdio. Veurem què passa en aquestes pròximes hores. Ple anunciat, que no convocat oficialment, sapiguem nosaltres aquí a Ràdio Calella Televisió a hores d'ara, aquest dijous 19 de desembre a 6:45 del vespre, el ple que tancarà doncs, l'any 2019 a l'Ajuntament de Calella. L'altra notícia del dia passa per la Fundació Hàbitat Solidari, que acaba de tancar l'adquisició de 12 pisos que passarà a incorporar a la seva borsa d'habitatge social. Arribarà a tancar l'any amb 117 pisos, immobles, sí, que treuen règim de lloguer, una operació que ha tancat aquestes últimes hores per valor d'un milió d'euros. Això és possible gràcies a un préstec que li ha concedit l'Institut Català de Finances i que forma part d'una primera part d'un préstec que se li ha concedit de fins a 2 milions d'euros. Per tant, ara es tanca l'adquisició d'una primera, diguéssim, d'una primera fase, 12 pisos, però vaja, tot apunta que el 2020 aquests 117 habitatges de la Fundació Hàbitat Solidari passaran a incrementar-se.
Molt bé, doncs tot això i més a partir de la una l'informatiu.
Acabarem amb xarango.
Mira!
Ostres, haurem de canviar, doncs,
no,
nosaltres.
No. Escolta, que avui és el dia de l'anunci de la retirada de Xarango.
Sí, la retirada, però encara ens ha de donar unes quantes alegries,
Exacte,
aquest grup de l'Alguer Miguel.
Sí. Molt bé. Gràcies, Dolors.
Gràcies.
La música de Xarango, amb aquest anunci d'aquest grup del Ripollès, que diu adéu, una dècada de música. Amb ells també acabem avui la ciutat. Amb el suport tècnic avui del Víctor Riera i el Jaume Riera, amb el suport de les companyes d'informatius, us ha parlat un dia més Sònia Montanyola. Demà tornem als vols de les 10, parlant de la Crisma Reis i de l'operació Grèvol. Adéu-siau.